Ràdio Maricel, a cel obert.
Ara estàvem esperant l'indicatiu. Miquel Forç, bon dia.
Bon dia, bona hora.
A veure, tenim... Bé, és que ara li dèiem, podria haver vingut a les 10 avui l'alcalde, perquè és que tenim tot de coses sobre la taula que han anat passant les darreres setmanes, des de la darrera visita, que probablement doncs, mereixen algun comentari o alguna reflexió posterior, i la darrera va venir la darrera setmana. Per tant, doncs, potser comencem pel final, oi? Que seria el més fàcil, Déu-n'hi-do, eh? No li preguntarem què li va preguntar l'alcalde a Rajoy aquest any, perquè l'any passat me'n recordo, quan va venir pel Cercle d'Economia, doncs va haver tota aquella reflexió. Aquest any la cosa va anar més tranquil·la?
Va anar molt més tranquil·la, la veritat sigui dita, tot i que el senyor Rajoy, el primer que em va dir quan va baixar del cotxe, a part de saludar-nos i donar-nos la mà, evidentment, va ser, diu l'alcalde, diu, sé que sempre hi ha un dia a l'any en una hora determinada i en un lloc determinat que vostè i jo ens trobem, que és aquesta. I jo li vaig dir, bueno, jo almenys fins al 2019. I dic, vostè, dic si no és ocasió de ser president, doncs que pugui ser amb algun altre si mai visita Sitges. Dic, ja està, per molts anys.
Molt, doncs en aquest cas, més cordialitat.
Sí,
ja ho diuen que el senyor Rajoy és cordial. Doncs d'entrada, la setmana passada, dimecres va haver un ple i hi havia dos punts a l'ordre del dia d'un ple extraordinari dimecres que no van poder entrar en l'ordre del dia perquè hi havia hagut un informe previ que en principi impedia que això es pogués aprovar. Què va passar? Què va passar amb l'interventora?
De fet, no és que hi hagués un informe previ que evités que pogués anar a ple. Els que van evitar que anés a ple van ser els grups municipals que van votar en contra de que celebrés el ple.
En la comissió informativa,
exacte,
que va tenir lloc dilluns.
Si us hi fixeu, en la convocatòria de ple, hi havia els tres punts a l'ordre del dia.
Correcte.
El primer, que era el sorteig de les meses de les eleccions generals del dia 26 de juny, i dos més, un que era l'aprovació de les bases per la convocatòria de la plaça de gerència de l'Ajuntament, i un altre que era les bases per la convocatòria de la plaça de la direcció de l'àrea de serveis a les persones, organització i govern obert.
Una pregunta a partir d'aquí. Els punts que porta el govern en ordre del dia es voten en les informatives?
Sí, de fet la comissió informativa sempre és prèvi al ple perquè la seva funció és doble. Una, informar els grups municipals d'aquell punt de l'ordre del dia, i un cop s'ha acabat i s'ha debatut la informació necessària que s'hagi pogut necessitar o comentar o compartir entre tots els grups, es vota no si s'està a favor o en contra d'aquell punt, que això passarà en el ple, sinó es vota a favor o en contra d'elevar-ho al ple perquè sigui el ple qui ho debati i ho voti.
Correcte.
Doncs... I això és el que va passar. Davant d'un informe suspensiu de la intervenció general, els grups municipals que van votar en contra doncs van decidir en aquell moment no elevar-ho al ple. I per això no va anar al debat al ple.
Per què l'informe era suspensiu?
Per diversos motius. Segons el Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament, que és un altre departament com la Intervenció General, i segons la Secretaria de l'Ajuntament, que també és un altre departament com la Intervenció General, en aquest cas del mateix rang, perquè tots dos són d'habilitat estatal, van informar que érem subsanables. Que eren subsanables aquestes objeccions que la intervenció feia.
Eren Quan qüestions... es diu subsanables vol dir que això es pot aprovar, però es pot arranjar
sí.
a posteriori.
Sí, a posteriori, o inclús que són objeccions menors, que són doncs bé, punts de vista, opinions de la intervenció, però que no són definitius perquè allò no pugui tirar endavant, perquè se salta la llei, o no estem en aquest escenari.
Per tant, no serien suspensius
no,
en aquest
no,
cas.
No. Però aleshores hi havia també una objecció de la intervenció, que és la que nosaltres ja feia dies que no vèiem, que era que deia clarament la intervenció general que l'aprovació d'unes bases d'una gerència i d'una direcció eren competència del ple, quan nosaltres defensàvem que la llei diu que això és una competència de l'alcaldia, una competència democràtica, democràtica de l'alcaldia. Davant d'aquest dubte, ho vam preguntar a Secretaria General, ens va donar la raó, i no només Secretaria General, sinó que a més vam recórrer al Departament de Governació, que també ens va donar la raó.
Perquè és la intervenció la que decideix què es posa?
No, la intervenció no hi té res a veure.
Per això ho preguntem.
La funció de la intervenció d'un ajuntament, bàsicament són dues funcions, fiscalitzar i control financer. La resta no és de la seva competència. les competències democràtiques de la gestió pública de tots els serveis públics és competències de diferents organismes municipals, departaments, de les pròpies regidories, de la pròpia junta de govern, que és el govern, del ple, algunes, i altres doncs, directament de l'alcaldia. Aquí no hi té res a dir, la intervenció general. Per tant, el que vam interpretar nosaltres és que era una situació gravíssima, una situació d'entorpiment del que volem fer, que en el fons estem parlant d'implantar un sistema directiu a l'Ajuntament que no existeix, que sigui transversal i que pugui ajudar que l'Ajuntament sigui més àgil i treballi millor, des del punt de vista de la direcció, perquè en tota organització hi ha d'haver una zona directiva que ajudi a coordinar i a que els projectes, els procediments, els expedients, doncs siguin més lleugers i intentin ser, en aquest sentit, donar una resposta més ràpida als ciutadans. És el que estem intentant. Hem vist, per part de la intervenció, el que dèiem, un cert bloqueig en determinades qüestions o alentiment, i llavors ja arriba el punt d'usurpar competències que no són de la intervenció, que són de l'alcaldia. Això sí que no es pot tolerar. I és el motiu pel qual s'obre un expedient.
Enteneu que l'entorpiment és intencionat?
Això sí que li haurien de preguntar amb la senyora interventora. Aquí jo sí que no ho puc dir, però els fets evidencien que hi ha hagut un alentiment i una dilatació amb el temps. Perquè jo entenc que una plaça d'aquesta categoria, una habilitació estatal, té prou coneixements de la normativa i de la llei, i en aquest cas experiència professional, com per saber què correspon a cadascú.
I vau anunciar l'obertura d'un expedient. Què és un expedient? Un expedient que a més vau dir que podia ser informatiu o disciplinari. Quina diferència hi ha?
Bé, el disciplinari doncs, probablement està lligat amb sancions. L'informatiu doncs, no té per què. I en qualsevol cas, quan és disciplinari és perquè s'entén que hi ha hagut una falta de disciplina. Per tant, hi ha hagut una falta a les funcions, a la normativa. L'informatiu moltes vegades només recull informació del que ha passat i pot esdevenir unes conclusions o pot esdevenir després una qüestió més disciplinària. Això s'haurà de veure. En qualsevol cas, creiem que és l'instrument que en aquest moment també tenim des de l'alcaldia, des del govern, precisament per intentar posar ordre aquesta situació i sobretot que pugui tirar endavant el que dèiem, aquesta implantació d'aquest sistema, que el que volem és que l'Ajuntament funcioni millor, estigui organitzat millor i pugui donar respostes als ciutadans de manera més ràpida i més eficient. És el que perseguim i no volem doncs, que es dilati més i que es demori més amb el temps.
És competència de l'alcaldia l'obertura d'aquest expedient?
Total, és competència de l'alcaldia i és igual que és competència de l'alcaldia l'aprovació de les bases, que ja estan fetes, estan aprovades per decret.
Ara hi entrarem.
I a més estan publicades, avui s'han publicat el butlletí oficial de la província, i per tant a partir de que es publiquin el DOC, el diari oficial, començaran a comptar els 20 dies naturals perquè tothom que vulgui es pugui presentar amb aquesta plaça de director de l'àrea de serveis a les persones i de gerència municipal. Serà un concurs obert i per tant doncs tothom que vulgui s'hi podrà presentar.
Qui ha d'instruir a l'expedient?
Nosaltres som de l'opinió que ho ha de fer una persona, un professional i una administració neutral en aquest
cas. Algú extern a l'Ajuntament.
Exacte, i per tant això ho sol·licitem al Departament de Governació, que sigui qui ho faci, precisament per això, perquè no volem que sigui un expedient absolutament legal, absolutament neutral, des del punt de vista absolutament professional i de llei, i que aquí no hi hagi cap ingerència política de cap tipus. I per tant, demanem que la direcció general que correspongui del Departament de Governació sigui qui instrueixi.
Abans d'arribar a aquest extrem, vau parlar amb la interventora?
Portem molts mesos parlant-ne, molts mesos. Molts mesos. I quan se'ns va dir que això era una competència del ple i que això havia d'anar ple a ple a ple perquè s'havia de crear un reglament, quan el reglament ja el tenim, que és el reglament orgànic municipal, perquè amb això vull dir que el ple ja ha fet les seves funcions per implantar la gerència. Els grups polítics, quan comença la legislatura i el govern posem sobre la taula aquesta nova manera de veure i de plantejar el sistema directiu de l'Ajuntament, el funcionament, l'organització de l'Ajuntament, amb l'experiència viscuda els 4 anys anteriors, lògicament per part nostra, diguem, ho compartim amb tots els grups polítics. I hi ha una majoria àmplia, que és la que permet reformar el reglament orgànic municipal, un reglament que tenim de règim interior, de com ens organitzem. A més, pactem políticament, quan aprovem els pressupostos, posar-hi la consignació pressupostària per poder pagar els sous i les nòmines d'aquestes gerències i d'aquestes 3 direccions. I a més, incorporem la plaça en la relació de llocs de treball, en la plantilla, tot preparat. Tot això és el que fa el ple de l'Ajuntament.
i el ple ja ho ha debatut àmpliament, tothom s'ha manifestat i ho ha aprovat. Per tant, aquí ni la Secretaria General ni la Intervenció General en aquest cas ni tenen res a dir, la seva feina ja ha estat, ja corresponia fiscalitzar i donar fe i de legalitat en el seu moment. Ara estem en una qüestió ja procedimental que corresponia a l'alcaldia, i per tant això que dèiem amb l'interventora n'hem parlat moltíssim, moltíssim aquests últims mesos, però ha arribat un punt que potser hem de dir bé, cadascú el que li correspon i que ningú s'excedeixi de funcions.
La intervenció ha estat en boca del govern doncs, durant, per moltes variades causes durant els últims mesos, gairebé anys. Això encara pot bloquejar més altres processos?
Per part nostra no ho serà. Lògicament, per part nostra, evidentment, com a govern, nosaltres el que volem és agafar el pla de mandat, com l'estem agafant, i tirar endavant tots els projectes que hi han contemplats, amb dos requisits: que es compleixi la normativa legal i, evidentment, que es compleixi amb la situació, diguem, de control financer, de fiscalització, és a dir, que hi hagi partida pressupostària per fer les coses. No volem que torni a passar el que havia passat anys enrere, que és que es tiraven projectes endavant i no es pagaven. Nosaltres no som d'aquesta opinió, ni de l'opinió ni de fer-ho. Som de que es facin projectes i es puguin pagar i estiguin, a més, consignats, si no és amb aquest pressupost, doncs en diferents pressupostos, com es farà el pagament dels diferents projectes i serveis públics. I, per tant, entenem que tota l'organització de l'Ajuntament ha de compartir, com no pot ser d'altra manera, aquest punt de vista i aquesta manera de fer. I per tant, per part nostra no serà.
N'heu parlat amb la resta de portaveus d'aquest cas, de la interventora?
Bé, de la darrera situació no, perquè no hi ha hagut junta de portaveus, avui n'hi ha, és específica per dos temes, però entenc que serà un tema que també sortirà sobre la taula i doncs es podrà compartir amb tots els grups polítics.
El ple havia d'aprovar, que al final no ha aprovat, i com ens ha anunciat l'alcalde, avui s'ha publicat al BOP aquesta plaça de gerent. Què demanen un superhome?
No. Demanem una persona que pugui tenir tasques, com diu el seu nom, gerencials,
ara,
i per tant...
Ara no tinc aquí la llista, però déu-n'hi-do. La llista de totes les coses que ha de complir aquesta persona.
Bé, aviam, volem un bon professional, volem un home, una dona, que pugui posar-se al capdavant de l'organització, pugui veure les bondats que té la nostra organització, que pugui veure també els defectes que pugui tenir, posar en valor allò que funciona i potenciar-ho, les aptituds sobretot, i corregir aquelles qüestions que doncs no van tan bé, no? I sobretot fer una tasca de coordinació a nivell directiu, que és important. Per això, per sota de la gerència hi haurà tres direccions, una per àrea, precisament per anar, diguem, concretant la feina de cada un dels departaments, no? I vaja, no volem que sigui un superhome o una superdona, simplement volem un bon professional.
Anava a dir, hi ha candidats? Algú s'ha adreçat a l'Ajuntament? Escolti.
No, encara no. És a dir, avui s'ha publicat el BOP.
Home, però ja fa temps que se'n parla.
Sí, però això a tothom, si algú ha vingut a respirar, li hem dit, ei, això fins que no està aprovat ni surti publicat, no es pot presentar ni un paper. I per tant, a partir de la publicació al DOC, 20 dies naturals, i després concurs de mèrits i entrevista.
El gerent és la solució per la maquinària?
No, és un instrument més. És un instrument més. Evidentment, la implantació de tota l'administració electrònica és un altre instrument. Aquests dies hem començat, aquestes últimes setmanes, a implantar la signatura electrònica, que el que ha de fer precisament és alleugerir tots els processos. Haig de dir que no és fàcil, perquè estem canviant la manera de treballar i l'adaptabilitat de tots els departaments doncs, no són els mateixos ritmes, i per tant això doncs, diguem que costarà una miqueta, no? Acabar-ho de desplegar absolutament. A més, és un ajuntament important, un ajuntament gran, però és un altre instrument, l'administració electrònica. Tots els instruments també de govern obert, la implantació de transparència, la llei de transparència, són altres instruments que també tenim al nostre abast, que també doncs, suposen a nivell tecnològic canviar molta maquinari, diguem, que necessitarà el seu temps, no? I per tant, tot plegat, jo crec que podem arribar doncs, al final del mandat amb un ajuntament que funcioni molt millor i més àgil i més eficient que dia d'avui.
Coneixeu Joan Olós?
Joan Olós no tinc el gust de conèixer-lo personalment.
Dic perquè és que sembla que ell us coneix molt.
Sí, ho va semblar, però en qualsevol cas jo ja em vaig dirigir a l'organització de l'Ajuntament dient clarament que a mi ningú m'havia entrevistat del setmanari i no havia fet aquestes afirmacions del setmanari.
Compartiu les afirmacions tanmateix?
No, jo comparteixo el que acabo de dir, que el que realment necessitem és millorar millorar la situació, perquè és que, a més, les necessitats dels ciutadans d'avui en dia són diferents de les de fa 20 anys.
Fem un matís aquí. Un article d'opinió aparegut a l'Eco, signat per Joan Olós, parlava de que l'alcalde pensava que els treballadors de l'Ajuntament són apàtics, ho dic, o actuen amb un cert grau d'apatia, més que res perquè la gent que ens escolta sàpiga de què estem parlant. L'alcalde, ja ho sabem, però probablement...
Insisteixo, a mi ningú em va entrevistar per contestar
això mateix que
dieu. No? Jo sóc de l'opinió, el que deia, que les necessitats dels ciutadans d'avui en dia són diferents de les de fa 20 anys, i avui en dia tenim mecanismes de resposta molt, molt més ràpids i molt més eficients que els de fa 20 anys, i per tant això és el que hem de fer, implantar-ho. I a més, si tota la plantilla de l'Ajuntament per fer tot aquest procés doncs necessita la formació, el temps necessari, canviar mètodes de treball, doncs evidentment, lògicament, és un equip humà, doncs s'ha d'entendre, i hem de facilitar totes les eines per poder-ho fer.
Tanmateix no ho heu contestat a l'Eco, ho veu contestar en un correu, sí, adreçat als treballadors.
Sí, sí, perquè realment hi havia un cert rum-rum interior, no? I diversos treballadors i treballadores m'ho van fer veure, i per tant el que vaig voler fer és desmentir tiro a nivell de l'organització, que és els que estaven més, lògicament, més preocupats.
No ho heu intentat contrastar amb l'articulista?
No.
Pregunto.
No.
Què va passar al Prado? Va caure una teula, a part.
Sí, el Prado, com sabeu, està costant això, perquè fa 3 anys que hem aconseguit aquesta subvenció per poder arreglar la teulada, i sembla que, doncs, que estem al punt de poder materialitzar les obres, però han anat sortint sempre multitud de pegues, no? Jo haig de dir que quan vam fer tot el procés, quan vam fer tot el projecte, ens va venir aquella impugnació del Col·legi Oficial d'Arquitectes, que ens va fer parar i tornar a començar de zero. Quan vam fer, doncs, el procés de licitació per redacció del projecte, es van impugnar altra vegada també per part d'un dels licitadors, etcètera, etcètera. Vull dir, tot això, clar, tot això que és... perquè vivim en una administració i en una societat molt garantista, doncs ens ha entorpit molt el desenvolupament de les obres, i ara estem en un moment en què ja tenim el projecte redactat, ja està entregat, però que enmig de tot això ens han caigut alguna o algunes teules al carrer. Això ens va fer reaccionar rapidíssimament, primer per la perillositat que pot tenir, per si cau alguna altra teula al carrer; segon, perquè molt a prop hi ha l'escola Pia i per tant és una zona de pas molt gran i d'infants, i a més ens coincidia, tercer, amb el cap de setmana de Corpus, amb una afluència com la que vam tenir, com la del Corpus de fa molts anys, amb volum de gent, no? Per tant, vam haver d'actuar d'urgència, es va posar aquella malla a tota la teulada per evitar que res caigui, i ara el que activarem és per procediment d'urgència, perquè ara ja no podem anar pel procediment ordinari. Per què? Perquè estan caient teules. Perquè la teulada està en molt mal estat. I per tant, per procediment d'urgència, que això és un procediment que sobre paper ha d'estar molt justificat tècnicament i jurídicament, ara penso que ens trobem en aquest escenari, aviam si d'una vegada podem licitar les obres i fer-les.
Isaac Bielsa va dir en aquests micròfons que, si ho arriba a saber, hagués tirat ell les teules fa 3 anys.
Bé... Puc entendre el comentari del president del Prado, però no compartir-lo.
A més, tot Isaac Bielsa, que vam parlar amb ell també per aquell punt que es va retirar de l'ordre del dia del ple ordinari de dilluns, és a dir, el ple en el que es donava compte, si no recordo malament, es donava compte de l'informe d'intervenció al voltant de la necessitat de liquidar la fundació del Casino Prado Sobrense. I Isaac Bielsa mostrava, doncs, el seu desconcert per l'actuació que ha tingut l'Ajuntament com a membre d'aquesta fundació al llarg de la seva història, dient que fins i tot, doncs, per l'únic que havia servit aquesta fundació és precisament per aconseguir els diners per la teulada del Prado. Què ha passat en aquest tema?
Molt breument, fem una mica de síntesi històrica.
Endavant.
Per què es crea la Fundació del Prado i s'intenta crear la Fundació del Retiro? Són entitats privades que no poden tenir accés als recursos públics per accedir a rehabilitar els seus espais, perquè són privats. L'Ajuntament del seu moment proposa crear unes fundacions mixtes, perquè aleshores, al ser-hi present l'Ajuntament en aquesta fundació, sí que es pot accedir a ajudes públiques. Per tant, l'objectiu de la fundació era rehabilitar i restaurar el Prado. Això, dit d'entrada. Què passa? Que en el moment que es planteja, 2008, 2009, s'aprova el 2010, encara estem en un moment, tot i que ha començat la crisi, a Sitges no la notem tant, a nivell de... sobretot no la nota tant el govern municipal d'aleshores, i es posen s'estableixen uns paràmetres econòmics d'aportació dinerària de l'Ajuntament molt grans, molt grans. Per això el president del Prado diu l'Ajuntament no ha complert mai, perquè a partir de que es fa efectiu, a partir del 2011 que s'ha de començar a posar diners, que vol dir que a part de l'aportació anual, cada vegada que l'Ajuntament utilitzés el Prado, pagava uns imports de lloguer altíssims, tot i ser membre de la Fundació, Jo en aquell moment ja soc alcalde, l'Ajuntament està en una situació financera absolutament ruïnosa i diem això no ho podem assumir. I per això el president del Prado diu l'Ajuntament no complir mai, perquè el que s'havia pactat va ser inassumible, inassumible financerament. Això, en l'informe d'auditoria de control financer, que sí que és una funció que ha de fer la intervenció general i fa molt bé, diu això ha sigut un desastre, aquesta fundació ha tingut pèrdues des del primer dia, s'ha de dissoldre. I estem amb això. El que voldríem és fer les obres, la teulada, fer les obres de la teulada abans de dissoldre-la. I per almenys deixar aquesta obra, d'aquesta part, tot i que la rehabilitació ens hagués agradat que hagués sigut integral del Saló Teatre, però no ha pogut ser, enllestida.
Ha estat una mala solució aquesta de les fundacions, que es va vendre en el seu dia, i estem parlant del final de la legislatura, de la darrera legislatura Baiget, com la solució per les entitats?
En el moment econòmic que hem viscut, sí. En el moment que es va plantejar, jo entenc que era esperançador, que es veia com un instrument que podia servir. De fet, molts grups van votar a favor. El meu grup també va votar a favor, tot i ser a l'oposició en aquell moment. Per tant, amb aquells ulls, amb aquell punt de vista d'aleshores, pensa que estem parlant gairebé 10 anys després, o 8 anys després. Ara, amb la situació econòmica particular financera que ha viscut l'Ajuntament, particular financera que ha viscut el propi Casino Prado, i la situació de crisi social i econòmica general, doncs evidentment no ha anat bé.
Isaac Bielsa comentava també que la relació amb l'Ajuntament ha estat bona des del punt de vista formal, que sempre trobava bones paraules, però que després aquestes bones paraules mai es van aconseguir revertir en fets positius per resoldre els problemes que repetidament anaven sorgint.
Sí, perquè els problemes que repetidament anaven sorgint se solucionaven aportant diners municipals a la Fundació, i s'havia de tancar l'aixeta. Perquè no podia ser, perquè en el fons estem parlant d'una fundació privada, evidentment volem com a ajuntament donar el suport màxim a les entitats, en aquest cas el Prado o el Retiro, però tampoc pot ser una situació, quan tens pèrdues, de que la puguis anar repetint i anar injectant diners, quan la situació ja és decebuda de fallida.
Hi ha 3 o 4 treballadors que pengen també d'aquesta situació.
Sí, una situació complicada, perquè els treballadors del Prado tenen mitja jornada amb el casino i mitja jornada amb la fundació. I és una situació que, evidentment, amb la dissolució de la fundació, doncs s'haurà de tancar. S'haurà de tancar i s'haurà de veure el casino Prado, haurà de prendre una decisió de què fa.
Sabeu que l'Agnès de Sitges no està al pressupost, al projecte de pressupostos, que de moment potser la CUP o el que hagi no s'aprovi.
Sí, el dimecres,
no passa res, oi?
El dimecres.
Però de moment, com a mínim, al projecte de pressupostos l'Agnès de Sitges no hi era.
Quan ho vam saber, lògicament, de seguida vam reaccionar com a govern. La raó que
fa molt que ho sabeu?
No. No sé si 2 setmanes, vull dir, no, 10 dies, potser no gaire.
Fa un mes va venir l'inspectora,
etcètera. Sí, no ens ho van dir, vull dir, nosaltres sempre hem comptat qui era. La raó que ens han donat és dir, com que les obres no podran començar dintre del 16, doncs per això ja no hi és, però a nosaltres això no ens serveix, aquesta explicació. La nostra voluntat és pressionar perquè hi sigui, consti amb el pressupost, i entre altres coses perquè ens interessa molt com a municipi que no decaigui del pressupost, perquè si no el pressupost següent ja costa més de posar-ho. L'experiència ens ho diu, per el que hem viscut tots aquests anys amb l'escola Agnès. Nosaltres continuarem lluitant perquè l'Agnès passi dels mòduls on està a un edifici definitiu, i un edifici que creiem que ja que es vol plantejar l'escola com una línia ampliable, aquest ampliable pugui contemplar no només la voluntat d'acollir una escola d'infantil i de primària, sinó altres opcions, com podien ser secundària amb cicles formatius, etcètera, etcètera, quan és una aposta que el govern de la Generalitat vol fer i que nosaltres com a municipi i el conjunt de la comarca també volem fer, que és per la formació professional. Per tant, és una aposta que treballarem, que lluitarem perquè l'escola Agnès pugui tenir edifici i a més amb aquesta perspectiva.
Des de fa molts anys es parla de l'escola Agnès, de que ja és imminent, de que aquí doncs ja hem parlat amb la Generalitat i la Generalitat farà, però no s'ha fet, i de fet hi ha nens que han passat tota la seva línia educativa, des de que han començat a P3 fins que han sortit cap a l'institut, en aquells mòduls o barracons, o diguem-li com vulguem. Pot entendre que hi hagi famílies que se sentin, entre cometes, enganyades?
I decepcionades, perfectament, perfectament, i tant que entenc. I més quan l'Ajuntament, hem anat a la Generalitat, quan el problema no era demogràfic, sinó era econòmic, i li hem dit, avancem els diners. El ple municipal ha decidit avançar els diners i construir l'escola, i no la tenim. Som els primers decepcionats. Som els primers.
I si el problema és demogràfic, això ho resoldrem?
Si el problema és demogràfic, podem no resoldre-ho per la banda de baix, d'educació infantil i primària. Si afegim, evidentment, l'opció de secundària amb cicles formatius, aquí juga a favor la demografia.
La Generalitat està receptiva en altres indrets, no parlem encara de Sitges.
La Generalitat té en el pla de govern apostar per la formació professional. Doncs nosaltres diem al Garraf, a Sitges, a l'Agnès.
D'acord. Veurem. El problema és que si anem eternitzant un tema, es cronifica la solució.
Evidentment, i el que hem d'intentar és que es descronifiqui i que fem l'aposta. La nostra funció com a Ajuntament ha de ser aquesta, continuar al costat de la comunitat educativa, al costat de l'escola Agnès, de les famílies, dels alumnes, de tot l'equip docent, i continuar com a municipi reivindicant davant de la Generalitat que volem l'edifici.
Dilluns passat teníem ple a les botigues. La segona ocasió que anem a les botigues, la primera va ser el 2014, perquè l'any passat, com hi havia eleccions, no es va anar. I bé, més enllà de l'aprovació de diversos temes, o fins i tot de donar compte de diversos temes relacionats amb les botigues, doncs bé, vam tenir un torn de preguntes del públic més llarg del que és habitual. I com acostuma a passar amb les botigues, molt lligat amb temes urbanístics. El senyor Ángel Velasco, per exemple, doncs Marquès de Comillas, oi? Què ha passat amb Marquès de Comillas?
Marquès de Comillas és un sector urbanístic en el qual la sentència judicial que ha caigut per un pleit de fa molts anys, d'aquells que acostumem a tenir al nostre municipi, fa una sentència que susceptible d'interpretació sobre quin número d'habitatges es poden construir. Llavors la promoció en demana, els promotors en demanen 55, si no recordo malament, i els veïns no volen que passin de 25 o 30. No? I per tant, doncs ens trobem en aquesta, diguem, en aquesta interpretació diferent o voluntat diferent per part dels promotors i per part dels veïns de la zona. No? I l'Ajuntament, doncs, que som els que haurem de decidir quines llicències es donen i per quin nombre d'habitatges.
Però si no es decideix correctament, sempre hi haurà... O es decideix el que es decideixi, sempre hi pot haver una, evidentment, una denúncia, i aquesta denúncia, doncs al final pot anar en contra de la decisió que hagi fet l'Ajuntament. I l'Ajuntament seria corresponsable?
No ho sé, perquè quan és interpretacions de sentències se'ns fa molt complicat, eh? Per tant, aquí...
Recordeu quan es van aprovar les normes subsidiàries?
I tant. I mireu...
Que tot era interpretable.
Mireu tot el que ha passat. Mireu tot el que ha passat.
Per fer-ho... Sí, que estem en un cas així.
Sí, però jo diria un cas així, però molt concret d'allà, de Marquès de Comillas, eh? No en situació general del municipi, eh? Tot i que hi ha algun altre lloc que també alguna sentència ens ha generat alguna certa discussió, no? Però aquí el que cal fer és dues coses. Una, evidentment, un bon assessorament legal, un bon assessorament no només jurídic, sinó també des del punt de vista urbanístic, eh? Des del punt de vista, diguem, de planejament, i clarificacions de sentències, demanar clarificacions de sentències, perquè a última hora és el que ens dona a nivell de desenvolupament el que cap on hem d'anar, i escoltar molt els veïns.
Eh? Anava a dir això.
Aquest és el compromís que vam prendre.
Això s'ha fet, és a dir, se li pot dir al jutge, escolti, m'expliquin bé això.
Sí. No així.
No, ja ho entenem, però manera, en el fons
sí,
és això.
Sí, exacte. I després el que insisteixo, a part d'aquesta via jurídica o administrativa, hi ha evidentment la part política, la part de gestió pública com a equip de govern, que hem de gestionar amb els veïns i veïnes, escoltar-los, veure doncs quin és el seu punt de vista. Allà en tocaven molts, eh? Va sortir no només qüestions estrictament de quants habitatges i per tant quants habitants més hi haurà en aquest barri, sinó si doncs s'edificarien les vistes, si hi hauria massificació de la zona, temes de mobilitat, temes d'afectació, tot allò ara és una pineda. Clar, temes d'afectació també doncs al medi, no? En fi. Però pensem una cosa, eh? Allò que m'agrada molt recordar, l'urbanisme crea drets. Crea drets. I per tant, l'urbanisme que moltes vegades
és més
no
fàcil
és...
posar-los que treure'ls.
Sí. És que, a més, l'urbanisme no només afecta el món públic, afecta molt el món privat. I, per tant, els promotors i els propietaris de finques privades tenen uns drets urbanístics que evidentment, reclamen i volen exercir.
Per què serà que cada cop que anem a les botigues tenim aquella sensació de que la gent està descontenta, viu com lluny, té la sensació, altra cosa és que sigui real o menys real, perquè l'alcalde, òbviament, també ens explicarà la seva versió, però en qualsevol cas sempre dona aquella sensació de que aquella gent, quan aquella gent, i em permetran, perquè evidentment allò és un barri, de fet no ens poden ni escoltar si no és per internet, doncs que tenen una certa sensació de descurança per part de l'Ajuntament. Per què passa sempre, més enllà de que aquesta sensació respongui o no a la realitat?
Primer, perquè hi ha una barrera física de 14 quilòmetres. És important, Pensem que el que és el nucli de la vila, excepte el poble de Garraf, que està a 10 quilòmetres, és bastant compacte en si. Malgrat, doncs, hi ha algunes antigues urbanitzacions, ara barris, no? Però connectats, però no a 14 quilòmetres. Per tant, hi ha un tema de llunyania, la barrera física del massís i del mar, i després hi ha un deute històric en quant a equipaments i serveis. Un deute històric que estem intentant, jo diria, tots els governs democràtics anar corregint, però que un deute històric no es repararà en un mandat, ni en dos, ni en tres. Això es demostra, com que dèiem, caminant, no? I es demostra en fets. En l'anterior mandat es va fer l'ampliació del túnel de Vallbona, del túnel d'accés a Port Ginesta, que va ser una obra reivindicada molt gran, i ara en plantegem tres de principals. Una, que és la que estem negociant amb el Ministeri, que és la reforma del passeig marítim, que ho vam debatre en el ple.
Que no facin el carril bici al costat contrari de Castelldefels.
Exacte. Que bé. Dos, el centre cívic, que és una proposta sorgida dels propis veïns i votada en pressupost participatiu. I tres, la remodelació de la carretera, l'antiga 246, que ara és una carretera, un vial, perdó, municipal, perquè hem aconseguit el traspàs, i pel qual, precisament la setmana passada, vam poder anunciar que hem rebut 350.000 euros de la Diputació de Barcelona, que ens serviran per diguem, pacificar aquella carretera i convertir-la en una avinguda, l'avinguda de les botigues, molt més agradable, molt més preparada, pensada per veïns i veïnes i no per trànsit rodat, amb tot el que suposi de voreres, de jardinament, de passos de vianants, connectat amb la Riera Puda, amb el pas de la Riera Puda, que és la connexió que hi ha per sota per poder accedir a la platja, aquests 350.000 euros que formen part d'aquest 1,2 milions d'euros que hem aconseguit de la Diputació per diferents projectes.
Uh-huh. Es planteja l'AMD, per exemple, una entitat municipal descentralitzada?
El pla de mandat no el tenim. Això em consta que hi ha algun grup municipal que ho defensa. Nosaltres el pla de mandat no el tenim, al contrari, nosaltres tenim plantejar d'una vegada per totes una consulta popular en la qual els veïns i veïnes puguin decidir lliurement què volen fer en el futur o en aquest present més immediat, que és a dir, si continuen formant part del municipi de Sitges o es volen segregar i passar al municipi de Castelldefels. Això també va sortir. També hi va haver veïns, que alguns veïns que defensava marxar de Sitges i anar a Castelldefels i altres veïns que defensaven quedar-se a Sitges. Aquest debat és molt recurrent i surt i, per tant, creiem molt oportú, si hi ha un consens per tirar-ho endavant la consulta a nivell social i a nivell polític, fer aquesta consulta i que els veïns de les botigues, aquí només votarien els veïns de les botigues, expressin de quin municipi volen formar part o se senten.
Castelldefels estaria d'acord en aquest debat?
Castelldefels està d'acord en que es faci una consulta, tot i que no és cosa seva, perquè el terme municipal avui en dia les botigues...
Però clar, hauria d'assumir el que li caigués.
Però Castelldefels està d'acord que se'n parli, perquè per ells entenen perfectament que molts veïns i veïnes d'allà fan vida i serveis públics absolutament a Castelldefels i que és un debat qui sigui i que, per tant, està bé que se'n parli obertament, que no hi ha d'haver cap problema en què... en què realment ho posem sobre la taula.
Les botigues...
Perdoneu, si els dos ajuntaments es posessin d'acord, la segregació és molt fàcil. Si un dels dos ajuntaments no hi estigués d'acord, és més complicat. Però si els dos plens...
Per tant, ha d'haver acord dels dos.
Majoria dels dos plens municipals.
D'acord.
Més enllà d'una consulta que es pugui fer.
Correcte, però...
Després del ple...
Hipotètic cas, es fa la consulta, es diu que no, és que ens en volem anar. La Sitges diu, no, com he convocat la consulta, estic d'acord. I Castelldefels diu, ui, això no ho vull assumir jo.
Llavors hi ha un problema.
Correcte.
Llavors hi ha un problema. Els dos plens s'han de manifestar a favor.
D'acord. Doncs el debat està obert.
Un de segregar i l'altre de segregar.
I a més, amb múltiples interlocutors, perquè allà hi ha associacions de veïns, tants com pins.
N'hi ha moltes, n'hi ha 8. N'hi ha moltes, i a més associacions de propietaris.
N'hi ha més que aquí, em sembla, que aquesta banda del massís.
I en parers diferents, perquè a mi em consta que a l'anterior mandat hi va haver associacions de veïns que se'n van anar a veure l'alcalde Manuel Reyes i li van plantejar que volien marxar del municipi. I per tant hi ha diferents opinions. Per això dic que seria interessant mesurar quin és el grau de cada una de les opcions de quedar-se o marxar, per saber-ho, per conèixer-ho.
Avui teniu reunió, teniu junta de portaveus, ja ho heu comentat abans, bàsicament s'ha de parlar del Club Natació.
Sí, perquè realment ens hem donat 3 mesos més de marge, de fet això s'acabava el 30 de juny i ens hem donat fins al 30 de setembre per decidir políticament com se soluciona la dissolució del Consorci del Club Natació, aquesta entitat que tenim mixta, que també ha anat pel pedregar.
Anem parlant de dissolucions.
Sí, és que estem en un mandat que estem dissolent organismes que es van crear al final del boom econòmic.
I amb unanimitat al ple.
I amb unanimitat al ple o majories bastant àmplies. En aquest cas del Consorci no va ser unànim.
No va ser unanimitat.
No va ser unànim,
D'acord.
Però majories molt àmplies. Perquè realment, doncs bé, clar, és que no estem en una època d'abocar diners públics contínuament. No hi estem. I per tant s'han de buscar altres solucions. I avui tenim una junta per parlar-ne políticament, sobretot políticament, de quines són les opcions que hi ha sobre la taula, no? Si es dissol i sobretot què passa amb les instal·lacions que actualment, doncs, històricament han sigut les del Club Natació. Què es fa amb elles?
Però la dissolució també implica un... En el moment que has entrat allà dintre, has assumit unes obligacions. Si et dissols, te'n vas en les obligacions que havies assumit anteriorment.
Sí, i la finca té una càrrega, té una hipoteca.
Té una hipoteca, i era allò que havíem de pagar des fins al 2060.
Sí, però vull dir que una opció sobre la taula podia ser que vingués algú i comprés la finca, però que sàpiga que hi ha una càrrega, que hi ha una hipoteca.
No, eh? Una càrrega i un gratacels allà, i a la zona cero allà.
En qualsevol cas, la voluntat del govern és que, sigui quina sigui la solució, sempre hem dit que s'ha de buscar una solució conjunta amb la situació de la piscina municipal, perquè estem parlant de dues instal·lacions d'aigua al municipi, i que a més no volem que el Club Natació en surti perjudicat com a entitat i club esportiu històric. Per tant, intentar saber que és un agent qui és, un agent social important, i que per tant la solució ha de passar també per una solució, diguem, com a aportació municipal pel club, tot i que el club evidentment per si sol, com a entitat privada, s'ha de valdre. Però sí que el que no pot ser és dir ho esborrem tot del mapa i que espavilin. No estem parlant d'això.
D'acord, la voluntat és òbvia, però clar, esteu definint-me la quadratura del cercle, perquè si no hi ha diners, per què l'entitat tiri endavant?
No, però perquè l'entitat tiri endavant s'ha d'autogestionar com a entitat, com totes les entitats. Uh-huh. Les entitats de la societat civil, la seva raó de ser és aquesta.
Però clar, el sac...
Però evidentment s'ha de buscar una solució que pugui intentar ajudar. Hi havia un escenari que vam contemplar, que és que si realment es fes aquella proposta de concentrar en un sol complex aquàtic totes les instal·lacions d'aigua i fer una piscina olímpica, per exemple, doncs que el Club Natació es pogués traslladar a la zona de la piscina municipal, tingués la seu social allà i pogués utilitzar, per exemple, les instal·lacions de la piscina olímpica per entrenament, per competició. És una opció que tenim sobre la taula, que políticament s'ha de decidir què es fa, però que a més encaixa amb l'aposta per turisme esportiu, etcètera, etcètera.
Perquè, clar, la solució al final passarà per, diguem, unir interessos entre les dues piscines?
La solució ha de ser global, perquè en aquest moment el que ens diu l'experiència és que dues piscines a Sitges han tingut pèrdues. No aguantaven. I, per tant, hem de buscar una solució global que intenti aglutinar.
Una va tenir problemes, dues pèrdues, no en fem una tercera.
Bé, però potser en un sol complex, pensem que si en fem una tercera olímpica estaríem parlant d'eliminar-ne una, actualment la de Vallpineda.
D'acord.
Estaríem parlant d'això com a piscina d'ús públic, igual quedaria com una instal·lació si algú volgués comprar-ho, etcètera, etcètera. Hi poden haver molts escenaris. El club, per exemple, és partidari de que no es faci i es concentri tot en el Club Natació, a les seves instal·lacions, lògicament. El club és normal que defensi allà on és casa seva o ha sigut casa seva durant tants anys. No?
Mm-hmm. Però clar, quan el tens a lloguer... Què passa amb els manters que ens heu comentat?
Bé, doncs que em sembla que la setmana que ve tenim altra vegada comissió informativa per parlar-ne. Aquestes últimes setmanes hem estat parlant molt amb els cossos policials, insisteixo, sapiguent que la solució policial no és la solució pels manters, no és la solució que erradicarà i que farà desaparèixer dels nostres carrers, els nostres passejos, el nostre passeig, la venda ambulant. Doncs, bueno, els dispositius, no?, en funció dels efectius. És cert que hem demanat més efectius, sobretot a la Generalitat, i que aquestes últimes setmanes, doncs, hem tingut més aportació, sobretot fa 15 dies. El que sí que aquí haig de dir que gràcies a la col·laboració ciutadana hem pogut detectar doncs en algun diguem, alguna vivenda o en algun local de Sitges que es guardava material. I en aquest cas s'ha fet un
decomís.
S'ha fet un decomís important. Uh-huh. Penso que era de 18 farcells, de pareos, el que importantíssim, un volum molt gran. I hi ha altres sospites que hi ha, que en aquest sentit està treballant la policia. Per tant, des d'aquí vull dir que si algun ciutadà o ciutadana de Sitges té la sospita, té el coneixement de que hi pot haver algun lloc de Sitges on es guardi material que després es posa al carrer a vendre a la manta, doncs que contacti amb la policia local, amb Mossos d'Esquadra, per facilitar la informació i s'investigarà pertinentment. Perquè gràcies a aquesta col·laboració s'ha detectat el centre, el centre de la vila, i s'ha fet un decomís molt important. S'han fet altres decomisos també a l'estació. És un lloc d'entrada, és un lloc on patrullen conjuntament policia local i Mossos d'Esquadra, i allà s'ha fet decomisos importants de material i sobretot intentar evitar, doncs, que ja baixessin a Sitges a vendre, tot i que hem tingut presència i en tenim, continuem tenint.
Va, pregunta telegràfica, resposta telegràfica. Els passos sota la via, el de Renfe i el de les barreres. El de Renfe torna a estar tancat.
Torna a estar tancat per un acte vandàlic i per decisió unilateral de Renfe.
I el de les barreres, que doncs periòdicament, doncs, també les escales parades, els ascensors que van com van.
Quan paren les escales i s'espatllen els ascensors,
s'activa un dispositiu
el més immediat possible perquè s'arreglin. I ara el temps de reacció és més ràpid que mesos enrere.
D'acord.
Va més ràpid la reacció, està menys temps aturades.
I tornant enrere a Renfe, quan ho para Renfe, què fa l'Ajuntament? Truca.
Quan ho para Renfe?
Sí, quan posa la tanca Renfe.
No, és al revés. Ens ho comuniquen ells quan ja ho han fet.
Ah, d'acord.
D'aquí ve la nostra protesta. La decisió unilateral de quan el pas de l'Avinguda de les Flors a l'estació es tanca, ho sabem quan ja l'han tancat. Uh-huh. I a més a més per decisió unilateral, i no ens diuen quan l'obriran, el més ràpid possible. Llavors resulta que han d'agafar, buscar el material perquè els torns ja no en fan, perquè no sé què. Sempre hi ha multitud d'excuses, però aquí, insisteixo, la decisió és de Renfe i no hi estem d'acord.
Va, i l'última, salvarem la Malvasia?
Clar que la salvarem, rotundament sí, rotundament sí. A més, l'hospital en aquest moment precisament de canvi, en aquest moment de canvi d'operador, en aquest moment de canvi de persona que explota la Malvasia, està cercant no només poder produir Malvasia, sinó plantar noves vinyes de Malvasia, cosa que voldrà dir que assegurem encara amb més capacitat que tinguem Malvasia per sempre.
Doncs Miquel Forns, alcalde de Sitges, moltíssimes gràcies per aquest esforç de concreció, perquè teníem molts temes, encara ens n'ha caigut algun sobre la taula, però al final hem fet així un punx, oi? I com a mínim hem pogut tractar, doncs allò, no hem parlat del temps, fa bon temps, ja gairebé comença l'estiu a Sitges, oi? Sí, anem tots ben preparats. Doncs repetim aquesta visita mensual que ens fa l'alcalde, com dèiem, amb molts temes sobre la taula. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vostès, doncs ho deixem aquí. Primer ser obert de la temporada, ara notícies amb la xarxa. I nosaltres ens acomiadem. Que passin un molt bon dia i fins demà.